Així comença un nou programa de Dignitat Rebel.
Para iniciar y extender la insumisión al Estado y la desobediencia civil organizada a partir de la iniciativa Derecho de Rebelión. Somos más de 600 personas adheridas al manifiesto Ejerceremos el Derecho de Rebelión. Desobedecemos a todas aquellas leyes y a todas las políticas que consideramos injustas. Consideramos nuestro compromiso con el bien común y nos declaramos rebeldes a la Constitución, insumisos al Estado y desobedientes a toda autoridad que lo represente. El derecho de rebelión no es solo una propuesta de desobediencia civil coordinada, sino que además es una estrategia de acción que quiere profundizar en una visión del mundo comprometida con la autogestión y la construcción de alternativas al capitalismo. Hemos aprendido que somos millones de personas dispuestas a actuar. Si estás desobedeciendo, no te escondas. Reconoce públicamente tu compromiso rebelde y comparte con tu entorno tu experiencia de dignidad.
Doncs avui volíem començar el nostre programa Dignitat Rebel Primer de tot, amb una salutació, salut i força per totes, companyes. I, bueno, ens arriba un programa, un film, perdó, amb un revolucionari de fons, un nou documental sobre Múmia Abu Jamal. Segons el director, guionista i productor Stephen Vittoria, aquest film es centra en la vida de Múmia com a escriptor, periodista i, sobretot, com un revolucionari. El film es va estrenar el 6 d'octubre en el Mill Valley Film Festival a Califòrnia i es presentarà en els darrers mesos a diversos festivals de cinema on estarà disponible abans al públic amb la traducció a l'espanyol al febrer o març del 2013. A la pàgina web del documental i recent entrevistes publicades a San Francisco Bayview i Angola Free News ens diuen un poc del que podem esperar d'aquesta nova producció. Segons el director, guionista i productor Stephen Vittoria, a diferència de qualsevol altre documental, aquest film es centra en la vida de Múmia com a escriptor, periodista i sobretot com un revolucionari que escrivia des del corredor de la mort de Pennsylvania. La coproductora Noelle Hanraman, directora de Prison Radio, destaca que el documental va més enllà de l'incident del 9 de desembre del 81, en el que Daniel Faulkner va morir i Múmia fou gravement ferit per després ser condemnat a mort. Està clar que aquest no fou el moment decisiu de la seva vida i no reflexa qui era en aquell llavors o en qui s'ha convertit. Per primera vegada, a través d'aquesta pel·lícula, la gent pot començar a entendre tant les circumstàncies i forces que influïren en el desenvolupament de Múmia com la manera en què ell ha tingut un impacte en el món. En aquest documental, la vida i l'obra de Múmia Abu Jamal es presenta amb veu de poetes, músics, activistes, escriptors, periodistes i revolucionaris, incloent Pam, Ramona, Mick Africa, Emma Udit Pérez, Lídia Brachango, Tariq Ali, Alice Walker, Michael Parent i Giancarlo Esposito, Michela D'Alessandre, Angela Davis, Cornel West, Amy Goodman, John González, Johanna Fernández, Peter Coyote, Eddie Vedder, Aya de León i Jerry Quigley, entre d'altres. El film és visualment cridaner amb fotos inèdites, pintures i dibuixos realitzats per artistes notables, incloent els quadres de Jacob Lawrence sobre les grans migracions de milions d'afroestadounidenses al nord del país, els dibuixos còsmics de McMahill, artista de la ploma i la tinta, els retrats de Múmia fets per Eric Drucker, com el de periodista escrivent a màquina a la seva cel·la, i una sèrie de 23 quadres sobre la vida de Múmia pintats per Seth Tobockman, que ara il·lustren el documental. Alguns dels artistes també s'entrevisten en el film, incloent la expantera negra Emory Douglas, Ann Erpino i dos joves mexicans, Ricardo Samaniego Mendoza i Elena Moguel Samaniego, els quals van crear una instal·lació artística titulada El corredor de los silenciados a Els Cabos 2011. Per veure art, vídeo i entrevistes sobre el documental es pot visitar la pàgina web mumia-themovie.com. I diu el director del documental que el que realment li interessava des de que va escoltar per primera vegada els assajos radiofònics de Múmia Abu Jamal i va llegir la seva obra fou l'extraordinària capacitat per transcendir l'infern draconià del corredor de la mort i per suggerir narratives alternatives als mites de la crida de l'anomenada justícia i llibertat nord-americana. En el país governat per assassins en sèrie, violadors econòmics i sociòpates comuns i corrents, un es veu obligat a cercar un poc de cordura, compassió, inclús un poc d'amor entre les entranyes d'aquest manicomi. Diu l'autor que va trobar aquesta cordura en uns escrits fets molt de valor, a un lloc gairebé sense llum, humit, en el gulag nord-americà. Noelle Hanraman afirma que quelcom que fa aquest film insòlit des del seu compromís per desenterrar cada peça de rodatge disponible amb una freqüència revela informació que l'Estat hagués estat preferit mantenir oculta. Aquest nivell de detall, junt amb un excel·lent treball d'investigació històrica, va prestar tracció a la narrativa. Aquests materials es tornen un contrapunt a la mentida, és a dir, la narrativa popular que els mitjans oficials difonen nit rere nit. El periodisme polític que la història realment ens mostra és que l'imperi d'avui es torna cendres de matinada, que res no dura per sempre i el que no resisteix és accedir a la seva pròpia opressió. La forma de cordura que qualsevol persona pot exercir és el resistir aquella força que pretén reprimir, oprimir i aplastar l'espíritu humà. Doncs sí, deixem avançar la tarda amb un poquet de reggae mentre ens apropaven a aquesta història d'un revolucionari abuja mal al cinema, aquesta metàfora de la revolució que podria ser. Així doncs, no només per dir-li bon dia, sinó també bones tardes i bona nit, perquè no ens veurem. Valtònic, compartim amb vosaltres la carta que ha fet arribar a contrainfo.cat John Vicenç Lillo sobre el cas repressiu de Valtònic. Mira, ni et coneixia abans que el teu nom es multipliqués en entrades i sortides, notícies, en xarxa i diaris. Vaig escoltar el que cantaves i com ho feies i vaig considerar bona cosa que des d'aquesta Mallorca tan tancada i inaccessible als nous corrents culturals convidessis a accedir a aquest estil musical i de cançó amb molta lletra que és el rap. Es diu així? Tant fa. Si no vaig errat dins la seva curta tradició, aquesta forma d'expressió cultural, de llibertat d'expressió, sol anar lligada a un dels pocs recursos per protestar que tenen els individus o comunitats humanes més marginades i castigades per un sistema corrupte i sovint generador de misèries i de guerres. Crec que tu agafares aquesta eina i la utilitzares com cal, és a dir, amb creativitat i intenció de fer visible aquesta protesta posant molt l'accent en les lletres de les cançons perquè impactessin en qui les escoltava, com per fer reaccionar un encefalograma pla com cal. Els qui t'han denunciat, els del Círculo Balear, fomenten allò contrari al que significa la cultura, el respecte a la ciència i a la llibertat. La mentida i el foment de la por és la seva raó de ser. El seu interès es basa en el manteniment d'una imposició que ja va ser instaurada a sang i a foc. Els que fa més por és la llum, la consciència de llibertat que perillen adquirir unes persones, un poble, de pertinença a una comunitat humana diferenciada per una idiosincràsia pròpia i que aspira a estar germanada en llibertat amb la resta de pobles del món, diversitat humana. Allò més perillós és el que el seu discurs porta a la confrontació i ara, envalentits per les complicitats institucionals existents, ataquen la teva llibertat d'expressió, la dels qui t'escolten, reprimint-te, atemorint-te, confiant en evitar la proliferació del teu exemple d'expressió de llibertat. Esperem que el sistema judicial no es sumi al seu joc. Gràcies, Vicenç Lillo i Colomà. Doncs, mentre acaba aquesta Gregory Isaac My Time. Ai, els gladiadors, ja ho, ja ho. Tenim davant el tret informatiu, crítica i reflexió des de les zones lliures que volem compartir el 23è programa del 15 d'octubre del 2012. El tret informatiu, que diu així.
Benvinguts al tret informatiu. Crítica i reflexió des de les zones lliures. Crítica i reflexió des de les zones lliures. Emetent a través de Contrabanda FM al 91.4 des de Barcelona.
Bienvenidos al tret informatiu. Crítica y reflexión desde las ondas libres. Emitiendo a través de Contrabanda FM en el 91.4 des de Barcelona.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tret Informatiu. Definitivament l'estiu ja ha acabat i és el moment perfecte per a que el tret torni a disparar. Ho fa quan és més necessari que mai. D'una banda, les retallades continuen siguent la recepta per solucionar l'estafa de la crisi des de Madrid, a què a Catalunya Mas tracta d'exprimir electoralment els vents independentistes que bufen des de la base social i que reclamen per a Catalunya un estat propi. I en el centre de tot això, amb un especial sentit crític, està el tret informatiu, per contar-te tot el que passa al carrer. És dilluns 15 d'octubre i aquests són els titulars. Preguntem al carrer, per què creus que Artur Mas ha començat a recolzar la independència? Reportatges. El CSA Can Vies torna a estar amenaçat de desallotjament. Un greu perill. L'accés a l'educació lliure i gratuïta en grau. Trencant les reixes de la hipoteca. L'entrevista. Marcelo Tamendi, director del diari Berria, es parla sobre presos bascos i eleccions a Euskadi.
Col·labora amb nosaltres. Comunica't al correu electrònic del tretinformatiu@gmail.com. Descarrega't el podcast a la nostra web, el tretinformatiu.wordpress.com. Apunta, participa i dispara.
Col·labora con nosotros. Comunícate al correo electrónico eltretinformatiu@gmail.com. Descárgate el podcast de nuestra web eltretinformatiu.wordpress.com. Apunta, participa, dispara.
Canvies en perill de desallotjament de nou. TMB i l'Ajuntament de Barcelona han reprès la demanda contra el centre social autogestionat. Parlem amb membres del CSA i amb alguns dels col·lectius que utilitzen l'espai en aquest reportatge de Pau Fabregat.
El centre social autogestionat Can Vies és un espai ocupat des de 1997 al cor del barri de Sants. 15 anys teixint alternatives i creant un espai de participació política i assembleària. Ara, però, es troba amenaçat de desallotjament per l'Ajuntament de Barcelona i l'empresa Transports Metropolitans de Barcelona, TMB. Parlem amb l'Albert, membre de l'assemblea que gestiona el centre social i ens explica part de la història de Can Vies.
Bueno, actualment l'edifici de Can Vies és de propietat majoritària de TMB i en el seu temps va ser un edifici sindical, va estar desocupat durant molt de temps, o sigui, sense ús. El 97 van fusionar un grup de joves, veient la manca d'espais dins del barri, van decidir ocupar el centre social autogestionat Can Vies.
Can Vies ha estat una escola de participació social i cultural per a centenars de persones de Sants.
Són nombroses les experiències comunicatives, artístiques, culturals i polítiques que s'han dut a terme en aquest espai.
Alguns col·lectius que l'utilitzen purament per reunir-se, fer assemblees i fer una política, estrictament, bé, tenim el local d'assaig que funciona en la gestió del seu espai d'una manera assembleària, amb unes formes d'organització horitzontals.
Entre aquests col·lectius es troba el periòdic de comunicació popular La Burxa.
Doncs bé, per La Burxa és molt important que no desallotgin Can Vies perquè és un espai on des dels seus inicis ens vam formar aquí. La nostra redacció s'ha format dins d'aquesta casa i per tant tota la feina que fem està molt íntimament relacionada amb aquest centre, no? I de fet totes les que hi participem d'aquest mitjà de comunicació lliure doncs fem activitats a aquest centre social i creiem que és un espai molt important per la vida dels Sants.
Parlem també amb un membre de Joves de les Terres de l'Ebre, col·lectiu que participa a Can Vies.
Can Vies és el lloc on ens portem reunint des de fa diversos anys, des del 2008, que va sortir el col·lectiu de Joves de les Terres de l'Ebre. És on portem el màxim d'activitat, on fem la majoria d'actes, on fem les assemblees setmanals i bueno, pues, s'ha consolidat com este punt de reunió també al mig de Barcelona, també, que ens ajuda també a fer d'altaveu de les relacions al territori.
Des de Can Vies destaquen la importància del suport del veïnat del barri de Sants.
Per nosaltres, aquí un punt clau en aquest procés són els veïns, és la gent del barri. O sigui, nosaltres som Can Vies perquè també som del barri, perquè sabem que sense ells no hi seríem. De fet, les altres demandes es van guanyar gràcies en bona part o majoritàriament pel suport del veïnat. I no del veïnat més actiu dins de l'assemblea de barri o més polititzat, sinó del veïnat de carrer, més del dia a dia. Al centre social ens ho creiem molt, o sigui que sense ells no hi seríem. Sense ells, bàsicament, no hi seríem.
Actualment, tota aquesta intensa labor que ha teixit xarxes de solidaritat arreu del barri es troba en perill degut a una nova sentència de desallotjament del centre social.
TMB va presentar un recurs a l'Audiència Provincial de Barcelona, un recurs de la sentència de la demanda anterior. O sigui, seria com la continuació de l'anterior demanda del 2011. Aquest recurs ha estat acceptat, doncs estem en la situació de, bàsicament, en perill de desallotjament. I per això creiem que el carrer és on hem de guanyar aquesta batalla, perquè legalment ho tenim difícil.
Així, des de Can Vies conviden a tothom a participar en els diferents actes de suport al centre social.
Per aquest motiu, del que necessitem, o sigui, que creiem que ara parava el suport de la gent, dels veïns, i no dels veïns, sinó de tothom, és el que pot aturar el desallotjament, creiem que és molt important que tothom estigui molt atent a qualsevol mobilització que fem des del centre social autogestionat Can Vies. La primera mobilització serà el 20 d'octubre a la manifestació a plaça de Sants a les 11:30, on us demanaríem que vinguéssiu tots els que poguéssiu.
Des de 2007 hi ha hagut més de 400.000 execucions hipotecàries. Això inclou més de 530 desnonaments cada dia a l'estat espanyol, sent d'ells a Catalunya. Per fer front a aquesta situació va néixer la PA, de la que parla el següent reportatge.
Constitució espanyola. Article 47. Tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret. Article 33.3. Ningú podrà ser privat dels seus béns i drets, sinó per causa justificada d'utilitat pública o interès social, mitjançant la corresponent indemnització i de conformitat amb el que disposa les lleis.
decidido quedarme aquí en Bankia a ver si hay una solución, y desde ahora me pongo en huelga de hambre, pues conlleve a que mi familia, mis niñas, no estén en la calle pasado mañana.
Antes de que se me jode la salud de Cajamar, tome solución, porque a veces eso de tener una deuda de por vida es muy complicado. Yo debía 83.000 euros, más las cotas son 25.000, más los intereses me piden la subasta 161.000. Son disparates.
La plataforma d'afectats per la hipoteca va néixer a Catalunya a principis de 2009, però ràpidament es va estendre a tot l'estat espanyol. El seu objectiu, lluitar per persones com Rocío o José. Endeutats, sense diners per viure i prop de ser desnonats de la seva vivenda, van començar vagues de fam durant aquest mes d'octubre. La finalitat d'aquestes va ser aturar els processos judicials que es feien fora de les seues vivendes. No són casos únics. Durant 2012, més de 500 persones per dia han perdut la seva llar a l'estat espanyol, sent d'elles a Catalunya. La plataforma d'afectats per la hipoteca dona resposta a aquesta violació continuada del dret a la vivenda. Així ho explica Ada Colau, portaveu de la plataforma.
La Colau d'Espanya serveix per fer front a aquest problema concret i per ficar-li cara i rostre a una estadística terrible, però també serveix per visibilitzar un conflicte més ampli de la societat amb, en aquest cas, els poders econòmics i la complicitat dels poders públics amb aquests poders econòmics. No?
Per aquesta raó, l'associació va crear la campanya Stop Desnonaments per aturar els desallotjaments i incidir en l'opinió pública. Fins ara ja han aconseguit prorrogar més de 400 desnonaments a tot l'estat. Tot i això, l'objectiu principal de la plataforma és canviar la llei d'habitatge actual, afavorir que la dació en pagament estigui en la legislació.
Tenim molt clar que ni aconseguir els millors dels advocats, mentre tinguis una llei injusta, no tan lliures. No? O sigui, i per tant, clarament, el nostre objectiu prioritari havia de ser canviar la llei. No? Perquè aquí és on estava, o sigui, fins que no canviessis les regles del joc, només un miracle podien lliurar una llei injusta.
Des del passat mes d'abril, la plataforma ha estat recollint signatures per presentar una iniciativa legislativa popular. El proper 31 d'octubre, dia límit, hauran de tenir 500.000 de signatures només per poder forçar al Parlament a debatir sobre el tema. Malgrat la greu situació, hi ha casos esperançadors. Matías González, de 53 anys, va aconseguir el passat mes de setembre que Bankia li condonés el deute. El seu pot ser un exemple per a molta gent en la mateixa situació, ja que tot i perdre el seu pis, ja no és presoner d'un banc.
He conseguido que me quiten la deuda, condonen la deuda, quiten a mi hija, pues estaba hipotecada toda su vida.
Des de fa 10 anys, els preus de les matrícules universitàries a Catalunya augmenten progressivament, el que està generant cada vegada una major dificultat per accedir a una educació universitària lliure i gratuïta. Amb informació de César Rojo i locució de Vera Giró, el següent reportatge es descriu les precàries perspectives per a l'educació pública a Catalunya.
Des de 1948, el dret a l'educació gratuïta i d'accés universal a qualsevol persona està reconegut a l'article 26 de la Declaració Universal dels Drets Humans. Anys després, ha estat ratificat en diverses convencions internacionals, constitucions nacionals i plans de desenvolupament. A la seva pàgina d'internet, l'organització Right to Education Project assenyala que, encara que molts estats han signat convenis i reconeixen el dret a l'educació, en realitat hi ha pocs marcs legals que garanteixin l'accés a aquest dret. A primera vista es podria pensar que aquest problema passa només en països pobres o en vies de desenvolupament. Però les dificultats per accedir a l'educació és un problema públic que creix en diversos països de l'anomenat primer món. Catalunya, any 2012. L'Observatori del Sistema Universitari elabora un informe sobre els preus per accedir a la universitat pública. Entre altres dades, revela que en l'última dècada els preus de les matrícules i les taxes universitàries a Catalunya han tingut una evolució a l'alça. Així mateix, assenyala que en tot l'estat espanyol, Catalunya és una de les comunitats autònomes més cares per cursar un grau, màsters, doctorats i expedir títols universitaris. D'acord amb l'Observatori del Sistema Universitari, una de les causes d'aquesta alça de preus a la universitat pública és la implantació de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, conegut com a Pla Bolonya. El Pla Bolonya va ser subscrit el 1999 per 47 països europeus, entre els quals l'Estat espanyol. Des de llavors s'ha imposat progressivament en diverses universitats, malgrat el rebuig de diverses protestes d'estudiants i professors. En base al Pla Bolonya, el passat abril de 2012, l'Estat espanyol va aprovar el Reial Decret de Llei 14/2012. En base a aquest decret, l'Observatori del Sistema Universitari assenyala que a Catalunya els preus públics universitaris han pujat un 67%, però l'augment d'aquests preus ja venia ocorrent des d'anys anteriors. Per posar un exemple, a la Universitat Pompeu Fabra el preu de la matrícula per la tutoria de tesi va augmentar radicalment de 2009 a 2012. A l'any 2009, la tutoria de tesi costava 105 euros. El 2010 va pujar de manera sorprenent a 400 euros. El 2011 es va rebaixar lleument a 381 euros. Però el curs acadèmic 2012-2013, la tutoria de tesi ha pujat fins a 457 euros. El passat 15 d'octubre, la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública, juntament amb PAS i PDI, va convocar una vaga universitària, la qual, entre altres objectius, va protestar en contra dels alts preus per accedir a la universitat pública. En un comunicat, la plataforma s'ha assenyalat que la vaga és per fer front a l'elitització que comporten les noves polítiques de preus establertes pel ministre d'Educació i Cultura, José Ignacio Wert, i per la Generalitat de Catalunya. I així mateix, per oposar-se a l'avanç del finançament privat a la universitat. Amb la vaga, diu el comunicat, es busca crear un camí per construir una universitat pública gratuïta i d'accés universal. Com a part de la vaga, es va realitzar una manifestació al centre de Barcelona, en què van participar més de 5.000 estudiants, no només universitaris, sinó també estudiants d'institut, així com professors i pares de família. D'acord amb estimacions de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, al voltant de 150.000 estudiants no poden pagar les seves matrícules universitàries, de manera que no tenen accés a la universitat pública. I el dret a l'educació? Qui pot garantir el dret a l'educació? L'Estat o la mobilització estudiantil?
Al carrer. Aquesta setmana a Escolta al carrer us hem preguntat quin creieu que és el motiu principal que ha motivat Artur Mas per a començar a recolzar la independència. I aquestes han estat les vostres respostes.
No ho sé, a veure, jo crec que s'hi ha vist abocat perquè, per les circumstàncies i pel moment actual. I a més crec que ara intenta reconduir el procés amb el menor cost polític per ell i sobretot també pel seu partit. Intenta desviar el fracàs de la seva gestió.
Jo crec que està clar que el de Mas és un gir electoralista, ja que la Convergència mai s'ha declarat un partit obertament independentista i, clar, ara, després del fracàs del pacte fiscal i l'èxit de l'11 de setembre, la moto més fàcil de vendre és la de la independència. De tota manera, els convençuts sabem que ara és el moment i que ella ha de ser el líder, per molt que, a veure, jo no el votaré, però ella ha de ser el líder. Encara que hagi tapat les retallades amb estelades, no podem desaprofitar aquest moment, que és el de l'estelada.
Personalment, sempre he vist a Mas com un polític molt ambiciós. I crec que amb una conjuntura econòmica tan difícil i negativa, amb la independència doncs ha trobat un punt al seu favor per passar a la història.
El proper 21 d'octubre totes les mirades estaran posades en el País Basc a l'espera dels resultats de les eleccions al Parlament. La data electoral coincideix també amb el primer any de l'anunci de la FIDETA i de l'inici d'una nova estratègia de l'esquerra abertzale. Aprofitant una visita de Marcel Otamendi, director del diari Berria a l'Euskal Etxea de Barcelona, Gemma Parera l'entrevista per a conèixer la seva opinió sobre aquests temes candents a Euskadi.
Sobretot no és que la Reis està reivindicando tot el tema de l'acercament de escarcelació de presos. Entonces, has hablado también de distintos modelos de gestión de toda la escarcelación. Si lo puedes explicar un poco para que podamos entender desde aquí, ¿no?, qué posturas hay y qué posibilidades de futuro hay en este tema.
Bueno, hay que partir de una premisa que para mí es fundamental, es cada preso tiene el derecho a elegir su manera de salir de la cárcel, su escarcelación, su modelo de escarcelación. Aparte están planteados el actual de la legislación vigente, que es muy individualizado, muy el seguimiento de cada preso. Entonces, cuando el preso va dando unos pasos de cortar con la organización armada y de replantear incluso su actividad de la lucha armada, y entra en una especie de, no sé si son terapias o son una especie de cursos dentro de la cárcel de adaptación social, como les llamar, esos están contemplados a la legislación y esos tienen una solución, que es la de los cambios de grado. Ese es un modelo que hay que respetar como cualquier otro modelo. Y luego otro modelo sería el modelo de lo que se llama la salida colectiva, es decir, hay una negociación entre ETA o sus representantes o los representantes de los presos, como lo que es español, y se negocia una salida colectiva. Bueno, la justicia española no permite la amnistía, por lo tanto no podrá ser fruto de una amnistía. Entonces, dicen algunos, como no puede ser una amnistía, te sientes idealizada. Bueno, yo creo que la salida colectiva, o lo que yo decía, la gestión colectivizada de la salida de los presos, las cárceles de los presos, yo creo que es un elemento importante. Yo no creo que se vaya a dar que los 600 presos salgan por una salida individualizada, por tratamiento personal de cada preso. Yo creo que la mayoría importante de los presos está a favor en delegar la gestión de su salida en una gestión colectivizada, es decir, en que haya, el colectivo de presos vascos ya ha nombrado sus interlocutores, que ha nombrado el grupo de la dirección del colectivo, que son los que quisieran abrir un proceso de conversación y un proceso de con el gobierno español y francés para escarcelación. Y eso es el grupo de interlocutores. Y están nombrados, están publicados los nombres en la prensa porque el colectivo hizo un comunicado. Bien, luego, esa gestión contabilidad podrá ser a través de estos interlocutores directamente con el gobierno español y con el gobierno francés, o puede ser también con el tiempo a través de una comisión internacional de escarcelación. Se hará así, el reconocimiento del dolor causado será un elemento que está en la mesa, seguro, y la promesa, el compromiso de no volver a utilizar la lucha armada. Eso también está haciendo la mesa. Otros exigirán perdón o no estarán de acuerdo con el principio claro de que cada uno tiene derecho a tener su opción personal. Yo creo que la mayoritaria será la de la gestión colectiva, la de la salida colectiva. O sea que el gobierno del Partido Popular no tiene ninguna prisa, sabe que electoralmente eso pues supone su modelo castigo en España. Y además no tiene prisa política tampoco, no solo es que qué me dirá no sé qué diario español, no, es que no, tampoco tiene ganas de ellos. Entonces, bueno, pues está terminado. Ahora el ritmo lo marcamos nosotros porque ya tenemos la presidenta.
¿Y qué escenarios crees que se plantean ante las elecciones de octubre y en qué se puede producir un crecimiento importante de Bildu?
Bueno, hay mucha expectativa sobre los resultados de Bildu, no sé si van a confirmar tanto, ¿no? Pero está bastante claro que las dos primeras opciones electorales van a ser el PNV y Bildu, H Bildu, PNV, depende de la hora que queden. Es más que previsible que el PNV gane las elecciones, y yo creo que la duda es si se queda Bildu a 2 o 3 o se queda 5 o 6, ¿no? 2 o 3 son resultados muy buenos para Bildu, malos para el PNV. 5 o 6 son buenos para el PNV y no son buenos para Bildu. Se podrá configurar una mayoría abertzale en el Parlamento si así lo acuerdan Bildu y porque no lo va a calcular para eso. Y hay pocas opciones, PNV con Bildu, pero Partido Socialista y Partido Socialista con Bildu. Porque el PP no aporta suficiente para con ninguno de los otros 3 para sumar. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo creo que la opción principal de PNV va a ser ya un acuerdo estable con el Partido Socialista. Luego intentar hacer también relaciones multipartidistas, pero efectivamente tendrán un acuerdo marcado con el Partido Socialista, aunque ahora la relación entre ellos es muy mala, pero bueno, han estado 12 años trabajando juntos en los gobiernos de Arda, por lo tanto, yo creo que ahora algunas declaraciones son más fuego de artificio preelectoral que otra cosa. En un contexto en el que Cataluña y Escocia y Flandes se van a mover mucho los próximos 4 o 5 años, pues una parte importante de la política es que ahora está marcada por la parte nacional, por la parte internacional, la tercera por la parte social, recortes, protestas por el modelo económico, manifestaciones populares, huelgas, bueno, eso se va a ir encarchando en la medida en que todavía haya más restricciones. Pues las elecciones van a ser muy interesantes y sobre todo el postelectoral no es interesante para ver cómo queda la política. El PNV tiene que plantarse si se va con el Partido Socialista a un acuerdo marco, le deja toda la oposición social y avanzada de Bildu en un marco en el que Escocia y Cataluña se han amado mucho. Eso es un problema que se puede tener.
Y en este contexto, medios de comunicación como Berria, ¿qué papel pasan a jugar?
Bueno, nosotros contamos lo que pasa. Pues, claro, una línea editorial marcada, muy plural, trata de una muy plural todas las opciones políticas. Lógicamente somos un día en euskera, por lo tanto, tenemos muy claro todo lo que tenga que ver con recuperación lingüística, derechos lingüísticos y derechos culturales del país, derecho a decir por parte de los ciudadanos. Eso tenemos claro en la línea editorial. Nosotros no aspiramos a cambiar la política vasca ni aspiramos a influir en la política de forma decisiva. Nosotros tenemos nuestra línea y bueno, tenemos nuestra información.
Col·labora amb nosaltres. Comunica't al correu electrònic altretinformatiu@gmail.com. Descarrega't el podcast a la nostra web altretinformatiu.wordpress.com. Apunta, participa i dispara.
Col·labora con nosotros. Comunícate al correo electrónico eltretinformatiu@gmail.com. Descárgate el podcast de nuestra web eltretinformatiu.wordpress.com. Apunta, participa, dispara.
El Tret de Gràcia. Opinió.
En la madre que los parió, separatista, ponme otro carajillo, Manolo, y además ruine, avaro, empeñados en hablar raro, ahí tiene que tomar cartas el ejército, porque la patria es una y no 51, a mí la legión.
Benvinguts a la segona temporada del Tret de Gràcia. Comencem la setmana amb ressaca de genocidi i flaire de ranci, banderetes del pollastre i els militronxos tan esvalotats com no ho estaven des de la mort del calvo cabron. Los hombres de Paco conspiren i la caverna mediàtica s'arma amb pedres i fèmurs de mamut contra la tribu del costat, la nostra.
Catalunya!
Independència. S'escolten consignes en boques que abans estaven tancades, deien ximpleries o donaven prioritat a la butxaca.
Escoce indepe ara school.
Després, astuta maniobra electoral d'Artur Mas, presidentíssim, la puta, la Ramoneta, el comte de Godó i el travesti del poble sec. Vols un país que sigui un paradís de la patronal, un jardí del capital, sionista i neoliberal? Comerciants de carn humana com tu, éssers servils, l'únic que voleu és canviar d'amo. Però per oportunitat històrica, sentiment, agitació o primera fase de l'autèntica revolució, nosaltres ho tenim decidit. Volem com a ministre d'Interior a Felip Puig.
Agenda cultural. Dilluns 15, a les 8 de la tarda, xerrada anticolonial contra el 12 d'octubre al CCO La Gordíssima, metro línia 1, Sant Andreu.
Dijous 18, a les 7 de la tarda, xerrada dins del cicle de desobediència civil amb el col·lectiu Memetro, Jo no pago i no vull pagar. Seu de Nova, plaça Catalunya, número 9, quart segona.
19 d'octubre, a les 10 del matí, concentració contra l'atur i la pobresa, plaça Sant Jaume.
De divendres 19 fins diumenge 21, conferència estatal pel boicot, desinversions i sancions a l'estat d'Israel. Casinet d'Hostafrancs, metro, plaça de Sants.
Dissabte 20, a les 11:30, manifestació contra el desallotjament del centre social autogestionat Can Vies, plaça de Sants.
Dissabte 27, a les 5 de la tarda, manifestació Trans, tornem al carrer, darrere de l'Hospital Clínic.
Dissabte 27 i diumenge 28, primera fira d'Economia Solidària a Catalunya, recinte Fabra i Quats, Barcelona, línia 1, Sant Andreu.
Ens acomiadem fins al proper dilluns 29 d'octubre. Recordeu que a partir d'ara emetrem el programa cada 15 dies. Tot per buscar més qualitat per poder disparar sempre al centre de la diana. Agraïm a les ràdios lliures Pica, Pinsan i a Ràdio Vale i Bronca el seu suport. Us deixem amb un tema de Los Chicos del Maíz. Es veía más carreras, salud y radios libres.
Los chicos del maíz, 12 de octubre, día de la vergüenza. Para la tuerca, terceras partes, siempre fueron buenas. Para la tuerca, 12 de octubre, llegaron tres barcazas. Gabriel García Márquez Neruda y Julio Cortázar. Mientras un niño en una plaza esnifa pegamento, un sandinista grita palabras al viento de lucha. Un pueblo bravo Trajimos a América la cruz y el látigo y lo celebramos desfilando. Borregos marcan el paso que le dicta al alto mando. Balas puso Marlon Brando en Queimada, pero América Latina sigue caminando. Y en cada pueblo y aldea se organiza la rabia. Uribe paramilitar al tribunal de la Haya. Cada victoria celebrada a ritmo de samba. Y la multinacional gringa humillada en Cochabamba. Y llama vaticina el fin de la historia. Y en el 94 Marcos lo cubrió de gloria. Nos come la polla el espectro posmoderno. Mientras estudiantes chilenos deslegitiman al gobierno. Monarcas, alcohólicos moribundos, mandan callar en cumbres creyéndose Felipe II. Pero el mundo gira, regresó la ideología. Y los pueblos del continente ya no guardan pleitesía. La puta madre patria, a esa mafia que saqueó el continente en nombre de la democracia. Montañas de falacias, compañeros, Chávez resista al cáncer, al enemigo imperialista, al capitalista gringo, al burgués, a Emilio Botín, ese perro, ese nuevo Hernán Cortés. Y a la gusanera le grito sin micro que se van a enfrentar con hombres, no con señoritos.
Doncs sí, companyes, això era el tret informatiu des de Gràcia i des de Catalunya, com no, gràcies a Contrabanda FM i la resta de ràdios lliures que fan possible aquest espai de contrainformació. I alerta, que ens volen espanyolitzar. I és que aquest projecte d'una Espanya gran i lliure, sortir-se d'elles, és ja una qüestió de supervivència. Això publica l'Ateneu Popular de Solidaritat entre els Pobles de Madrid, avui a la haim.org, projecte de desobediència informativa. I és que, lluny de ser aparentment inoportunes, les darreres declaracions d'alguns membres del govern formen part d'una campanya cuidadosament planificada per la qual una nova edició de la Reconquista arribi a que les tropes nacionals alcancin finalment els seus darrers objectius d'espanyolitzar definitivament els diferents pobles dintre de l'estat espanyol. La reforma constitucional pactada pel PP-PSOE per prioritzar el pagament de la deuta, la nova reforma laboral, els projectes de llei d'educació i el nou codi penal són intents de retallar drets democràtics i de reinsertar la censura. Són algunes de les peces en què aquest inquietant puzzle amb els que intenten fer-nos retrocedir a una dictadura franquista, sinistra i sombria. Embravits per la injusta majoria absoluta i un pràcticament total control dels mitjans de comunicació, demostren clarament les seves intencions, a vegades traient al carrer en manifestacions milagrosament massives els seus grups d'extrema dreta per defensar el que consideren la seva festa nacional. Altres amb un rostre més democràtic com el del PP, UPyD i similars per defensar la igualtat de tots els espanyols, entre cometes. Quina igualtat! Les de les quasi 350 famílies desnonades diàriament i la dels banquers a qui els regalen milers de milions? La dels empobrits de la major part de la ciutadania via impostos i repagaments i l'amnistia fiscal concedida als evasors d'impostos multimilionaris? La de la hipocresia moral que condena l'avortament i els drets sexuals mentre s'arroja en mans de projectes amb tints mafiosos com els d'Eurovegas? Si aquest és el seu projecte d'una Espanya gran i lliure, sortir-se d'ella és ja una qüestió de supervivència. Afortunadament, hi ha indicis de que les coses poden canviar. La multitudinària manifestació independentista de l'11 de setembre a Catalunya, la incessant resistència d'Euskal Herria plasmada en els resultats electorals del 21 d'octubre, les lluites de les jornaleres andaluses, les mobilitzacions de la mineria, les protestes dels mestres, estudiants, dels empleats públics, ens mostren cada vegada més hi ha més persones que ja no creuen els seus comptes i rebutgen un projecte amb arrels clarament feixistes. La tasca ara és crear un teixit de solidaritat entre els pobles per aconseguir una sortida d'aquesta estafa, que li diuen crisi, verdaderament favorable a la classe treballadora i als sectors populars, una de les quals reivindicacions bàsiques és el reconeixement del dret democràtic pels pobles sotmesos per l'Estat espanyol per poder decidir lliurement el seu futur, per aconseguir que un dia, l'aixecada vista, puguem contemplar una terra que posi llibertat. Madrid, 24 d'octubre de 2012. Diguem un vot. Anem a l'Argentina, on els terrenys on estan instal·lats els hospitals Ramon García, Borda, Rawson, Tobar, García, Borda i Moyano són objecte de disputa amb l'administració porteña perquè en elles es planteja construir un centre cívic sense crear alternatives terapèutiques convenients pels pacients als centres afectats. La següent entrevista, Vicent Cito Lema, psicòleg social, poeta i advocat vinculat a la defensa dels drets humans, considera que l'Hospital Borda continua amb una lògica manicomial i destaca que la seva defensa ha de tenir en compte la continuïtat i reforçament de les institucions públiques de salut i també que existeixi un compromís de la comunitat hospitalària per començar la desmanicomialització del centre neuropsiquiàtric.
El hombre y la vaca.
El hombre y la vaca.
Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias.
El hombre y la vaca.
Es una producción de la cooperativa La Vaca. www.lavaca.org.
Un mugido de alegría. Hoy comenzamos este micro El hombre y la vaca con una buena noticia. La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y de Lugares Históricos pidió al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que desista de comenzar cualquier trabajo de obra hasta tanto no informe qué terrenos quiere afectar. Esperemos que esto frene los intentos del gobierno de la ciudad de hacer un emprendimiento inmobiliario. Además, hoy tenemos un invitado y un amigo más que un invitado. Don Vicente Cito Lema.
Soy Vicente Cito Lema, soy poeta, dramaturgo, periodista, desde muchos años abogado que milita en la defensa de los derechos humanos y profesor de psicología social.
¿Qué análisis haces de la problemática del Hospital Borda, del emprendimiento inmobiliario que quiere ser el gobierno de la ciudad, del desalojo?
Yo empecé a visitar y a trabajar y a luchar por los derechos humanos de los internos en el Hospital Borda en la década del 60, cuando después de mucho peregrinar pude ubicar a ese gran poeta y filósofo que fue Jacobo Fischmann.
Jacobo Fischmann, poeta y loco, escribió esto: no soy enfermo, me han recluido, me consideran un incapaz. ¿Quiénes son mis jueces? ¿Quiénes responderán por mí? Hice conducta de poesía, pagué por todo, sentí de pronto que tenía que cambiar de vida. alejarme del mundo y me aislé, me fui de todos, aún de mí. ¿Quiénes son para juzgarme? Hoy es la demencia un estado natural. Todas las palabras son esenciales. Lo difícil es dar con ella. El delirio son instantes. Puede durar toda la vida. Mi poesía es toda medida. El arte tiene que volver a ser un acto de sinceridad.
No he dejado de ir al hospital, salvo los 7 años que estuve en el exilio. Y desde esta perspectiva, porque también este año he ido numerosas veces, puedo afirmar, nunca he visto el hospital Borda tan mal como lo encuentro ahora. Lo conozco desde hace 5 décadas y nunca me sentí tan lastimado en mi sensibilidad. Sentí que se vulneraban tanto los derechos humanos de los pacientes, a pesar de que ahora hay una ley nacional de salud mental, como en estos momentos. Lo que habría que plantearse y discutir es qué es lo que está pasando para que semejante violación de los derechos humanos transcurra casi como si fuera algo natural y no haya respuestas más fuertes de la sociedad en su conjunto y aún a nivel judicial.
Te pregunto si es posible una unión de los pacientes, de los trabajadores, profesionales, de las organizaciones sociales, para cumplir con un objetivo común que vaya más allá de repudiar la posibilidad del cierre del hospital.
Hay una coincidencia en el fondo. Se trata de salvar el hospital, pero también es claro que no se trata de salvar el hospital para que el hospital siga siendo un manicomio. Las medidas que toma el actual gobierno no están encaminadas para que haya una mejora, un cambio profundo, para que ese sueño de un hospital integrado con la comunidad, que cumpla con los derechos humanos, que se convierta paradójicamente en un símbolo de la salud de la sociedad, que es a eso a donde debemos aspirar.
El hombre de la vaca.
Por la aplicación de la ley de salud mental.
Doncs agrair una setmana més a desinformemnos.org, periodisme de baix, aquesta entrevista a Vicente Lío Lema, psicòleg social, poeta i advocat vinculat a la lluita dels drets humans, per la lluita també de la salut. I és que si van començar aquest programa per el dret de rebel·lió, també era per la Cooperativa Integral Catalana, que si la setmana passada parlàvem dels seus antecedents, és a dir, de les seves publicacions, aquesta setmana ens plantegem enumerar els seus principis generals, en tant en quant a transformació social, interès pel bé comú i importància d'estar bé amb un mateix, desprendre's del materialisme, cooperació i solidaritat en la transformació social, transició basada en el dia a dia per estar cada vegada més a prop de convertir l'utopia en realitat, relació directa entre l'acció pràctica i la seva teorització, cooperativa inclusiva i enxarxadora per tota la societat. Els principis en tant en quant a la societat es parla d'equitat i justícia social, igualtat en la diversitat, autorrelació i suport mutu, compromís i autoavaluació, compartir amb tota la societat les nostres pràctiques. Tant en quant a l'economia, es parla d'atendre les necessitats de les persones per sobre de qualsevol altre interès i cadascun aportant segons les seves possibilitats. La moneda és un sistema de mesura d'intercanvi entre les persones de la comunitat, excloent l'acumulació com a objectiu. Es promouran altres formes no monetàries d'intercanvi, economia gratuïta, bescanvi directe, economia comunitària. Establir relacions econòmiques justes entre productores i consumidores. La cooperativa orientarà a fer el càlcul de preus justos sobre la base dels seus costos, les seves necessitats i les dels consumidors. La cooperativa informarà els productors de les necessitats dels consumidors per orientar la producció. I els ecocops mai són convertibles en euros i no s'accepta cap tipus d'interès en els préstecs de monedes socials. En tant en quant a ecologia i organització política, es parla d'ecologia i permacultura i sostenibilitat i de creixement, democràcia directa, deliberativa, participativa, autogestió i descentralització, transparència, subsidiarietat, de fet local a global i assemblearisme. Estàs a Mallorca i et vols apropar a les afinitats rebels, l'ecoxarxa que es muda, canvia de lloc, va publicar el passat 17 d'octubre que passem a un nou local, més espaiós, on es crearà una central d'abastiments. En aquest local tindrem espai per un major nombre d'activitats. El local està entre les galeries del passatge Joan Torrandell. És una travessia del carrer Ons fins a la plaça dels Patins i es necessita ajuda amb la reforma i també una mica de mobiliari, sobretot cadires i alguna taula. Si sobra una mica d'això, estaríem molt agraïdes en que ens regaléssiu o prestéssiu. Per qualsevol cosa, estirem allí els divendres a la tarda i pròximament més dies i horaris. El mail de contacte és ecocharchamallorca@autistici.org. Sí, tot i que és curiós, aquest tipus d'informació ens arriba d'aquesta manera i diu que és que Silvio Berlusconi serà encarcelat durant 4 anys per frau fiscal. No és que ens agradés massa la manera de jutjar les coses d'aquestes institucions, però de qualque manera és un avanç.
Words are made in love. She said no more.
Per altra banda, un altre pic a Mallorca, i des de ja fa uns mesos diversos col·lectius tracten de donar passes per la coordinació antirepressiva a l'illa. Tenim una notícia de contrainfo.cat que diu així: primeres passes de la coordinació antirepressiva a Mallorca. La repressió ha estat un dels factors que més ha marcat l'actualitat dels moviments socials mallorquins els darrers mesos. En poc temps han estat molts els casos repressius que han afectat diverses persones i col·lectius. Tot indica que això no respon a cap altra cosa que una nova estratègia política i policial per desmobilitzar les persones que protesten. Per això fa uns dies es va produir a Bunyola una trobada de diferents grups represaliats per intercanviar impressions i mirar de valorar les possibilitats d'unir esforços contra aquesta escalada repressiva. El resultat d'aquella primera trobada el coneixem gràcies a un comunicat que explica la proposta i fa una crida a una propera reunió el dia 6 de novembre. Escrivim aquestes línies per fer tothom coneixedor i partícip d'una proposta que just ara comença. El passat dia 15 d'octubre es trobaran a Bunyola un grup de persones provenents de diversos indrets de l'illa, amb el trist comú denominador d'haver patit repressió els diferents darrers mesos a Mallorca com conseqüència del seu compromís polític. Així, a la reunió hi hagué presència de gent de Sóller, Bunyola, Felanitx, Ciutat Opollença. La intenció d'aquella trobada era fer una primera presa de contacte i començar a contemplar l'opció de treballar conjuntament alguns aspectes de la repressió. I en això estem. La idea és aplegar totes aquelles persones represaliades i les solidàries amb elles per fer front juntes allà on cada una tota sola per ella mateixa no ho pot aconseguir. Comentaran moltes iniciatives possibles. Algunes d'aquestes podrien ser, per exemple, començar fent una presentació del projecte seguit d'una manifestació, un concert gran o inclús una reunió amb l'actual delegada del govern espanyol, Teresa Palmer. Tanmateix, però, tot plegat, només fou una pluja d'idees perquè de seguida es valorà que calia fer una nova reunió que intentés comptar amb la presència de gent de tots els grups de suport a persones represaliades de Mallorca, i aquest és el motiu principal d'aquest escrit. Convocam a tota la gent represaliada de tots els grups de suport de Mallorca, una nova reunió per debatre la idoneïtat de la proposta, així com les iniciatives que aquesta pot tirar endavant. La reunió serà dimarts 6 de novembre a les 7:30 a la plaça de Bunyola. Solidaritat, la repressió mai no ens tallarà les ales. camina la paraula vertadera pel món, suport incondicional als zapatistes. En el següent article, l'autora desglosa el suport internacional als zapatistes davant de les recents agressions de grups de xoc i paramilitars ocorregudes a les comunitats Comandante Abel, Unión Hidalgo, San Marcos Avilés, Moisés Gandhi i Guadalupe Los Altos. Chiapas, Mèxic. Les històries d'agressions a paramilitars, Comandante Abel, Unión Hidalgo, Moisés Gandhi i Guadalupe Los Altos, comunitats zapatistes per part dels paramilitars, són algunes de les moltes que han ocorregut durant els quasi 19 anys de guerra de contrainsurgència que han vengut realitzant l'estat mexicà en contra de les bases de suport zapatistes. En el seu camí digne cap a l'autonomia i cap a aquest món lliure i just que ells representen. Aquest món que inspira a tants. La campanya d'atrició és sols un element d'aquest pla prolongat que cerca aniquilar el moviment zapatista. A partir de les eleccions del juliol s'ha augmentat aquest tipus d'atacament. San Marcos Avilés, a principis d'aquest any, altra comunitat zapatista, San Marcos Avilés, va fer una crida de suport. Fa dos anys que 170 dels seus integrants foren desplaçats per un grup de xoc de partits locals que portaren armes de foc brindades per la policia local. Encara després d'un mes aconseguiren retornar i han viscut des de llavors sitiats a les seves terres, cases, milpes, ganaderies i pertenences robades o destruïdes, aguantant així un malson de terror, amenaces i violència. Demanaren suport devent a que la tirantesa augmentava i temien que en qualsevol moment altre atacament succeiria i perquè no pensin que s'han de detenir aquestes provocacions, amenaces, agressions i persecucions, la lluita dels pobles zapatistes per la construcció d'una nostra autonomia i per la lliuració nacional, costi el que ens costi, tot i que per això seguirem endavant, perquè és el nostre dret. I la campanya ECO, finalment, el moviment per justícia del barri, l'altra campanya a Nova York, responia a aquesta crida i ràpidament va llançar el juliol del 2012 la campanya ECO mundial en suport als zapatistes via una convocatòria mundial. La primera etapa d'aquesta campanya destinaria a col·lectar i donar difusió de la informació i es va dir caminando la palabra verdadera. No molt pertinent, ja que pels zapatistes la paraula sempre ha estat la seva arma més forta. Per tant, des d'aquest inici ha estat clar que d'aquesta campanya les paraules formarien part fonamental. Quan relaten en un dels primers informes de la campanya, dia rere dia, accions i activitats solidàries s'han realitzat en comunitats, barris, pobles, així en molts racons del món, per donar difusió a les històries i realitats que estan sofrint els nostres compas zapatistes, gent digna de diversos països s'ha posat a treballar en córrer la veu i construir reds de suport i solidaritat per aportar de manera concreta a la defensa de les comunitats bases en suport de l'exèrcit zapatista de la Lliberació Nacional i a la lluita per alliberar Francisco Santís López. Així doncs, salut i lluita zapatista, anem venint amb tot el que estem consolidant les nostres forces i arramblant amb les mentides que surten la vil boca del mal govern de Mèxic per així prendre acció concreta en defensa de l'altre món possible que venen construint aquestes comunitats i el seu projecte autonòmic. Doncs ja gairebé per despedir-nos, avui ens trobem a un barri de Madrid, un barri llatí, que avui ens porta lletres i poemes d'Angélica Liddell, una de les autores de referència en aquest començament de segle, que despulla el seu cos i ànima i es juga a fons des de dintre i des de fora, el temps que confronta lo íntim amb l'opressió social que de sobre coneixem, patim i en la que inclòs participam. Avui Dignitat Rebel compta amb la col·laboració de dues camperoles, estudiants del verb estimar, revolucionàries i poetes, que donaran veu a un poema d'Angélica Liddell, La casa de la força, i ens farà invencibles a la seva derrota. Així doncs, Isa, bones tardes.
Buenas tardes.
Clara, buenas tardes.
Buenas tardes.
Anem a començar amb un fons suau de guitarra, la pronunciació d'aquest poema, Les tres germanes.
Vámonos a México. Estoy vieja, vieja, fea. Estoy vieja. Vámonos a México.
Cuando me desperté esta mañana, me levanté, me lavé y empezó a parecerme de pronto que todo estaba claro para mí en este mundo. Sé cómo hay que vivir. La persona debe trabajar y en eso consiste el sentido y la meta de su vida, su felicidad, su inspiración. Qué hermoso ser un obrero que se levanta con el alba y pica piedras en la calle, o un pastor, o un maestro que enseña a los niños, o un maquinista de tren, o mejor un buey, o un simple caballo. ¿Por qué lloras?
En esta ciudad conocer tres idiomas es algo así como tener un sexto dedo, un lujo innecesario. Nosotras sabemos muchas cosas superfluas, o se sabe por qué se vive, o todos son estupideces.
Nos falta la alegría porque no sabemos apreciar el trabajo. Hay que trabajar.
Para cenar tenemos pavo asado y pastel de manzana. Gracias a Dios, hoy voy a pasarme el día entero en casa. Y la noche también en casa.
Estoy cansada. No me gusta mi trabajo. Me gusta. No me gusta. Sueño con México todas las noches. Estoy como loca con México. Nos iremos en junio. De aquí a junio quedan todavía casi medio año.
A mí se me ha olvidado ya cómo es el verano. No sé qué me pasa. Hoy estoy riéndome todo el día.
Lo estoy viendo. Nos iremos a México.
Una persona feliz no se da cuenta de si ahora es verano o invierno. Si yo estuviera en México me daría igual el tiempo que hiciera.
Hoy he trabajado muchísimo, muchísimo. Me duele la cabeza, no puedo más.
¡A México! ¡A México! ¡A México!
Esta noche me parece que he envejecido 10 años.
Amo, amas, amad, amamos, amatis, amán.
¡Echadme de aquí! ¡Echadme de aquí! ¡No puedo más! ¿A dónde ha ido a parar todo? ¿Dónde está? Lo he olvidado todo. Se me ha hecho un lío en la cabeza. No recuerdo cómo se dice ventana o suelo. Lo voy olvidando todo. Olvido cosas a diario. La vida se escapa y no volverá nunca. Como tampoco nos iremos nunca a México. Nunca. Nunca nos iremos. Yo esperaba irme a México y encontrar el amor en México. No puedo trabajar más. No quiero trabajar. ¡Basta! ¡Basta! Odio y desprecio todo lo que me mandan hacer. Estoy más delgada, más vieja, más fea. El tiempo pasa y es como si me alejara de lo que es la vida auténtica y hermosa. Como si me alejara más y más caminando hacia un precipicio. No comprendo cómo todavía sigo en este mundo. Cómo no me he quitado de en medio.
No llores, no llores.
Ya no lloro, basta. ¿Lo ves? Ya no lloro, basta. Se acabó.
Yo me casaría sin amor.
Amor a ese hombre.
No te escucho.
¿Qué le voy a hacer?
No te escucho. Por muchas tonterías que digas, da igual, porque no te escucho.
Bueno, pues ya lo he dicho. Querer a un hombre es malo, ¿verdad? Todo esto es terrible. A partir de ahora callaré. Callaré como los locos. Callar, callar, callar.
Qué noche tan espantosa.
Nos quedaremos solas, Olga. Nos quedaremos solas. Vámonos a México, te lo suplico. Vámonos, vámonos, Olga. Vámonos a México. A chismearle a tu madre. ¿Te me calmas o voy a calmarte? Es que ya me colmasteis el plato. Ya no aguanto, mujer, tu carilla, ni tus celos, ni tus malos tratos. Nunca olvides y tenlo presente que soy hombre, mas no soy tu gato. Ya no voy a cumplir tu capricho ni quererte como antes lo hacía. Confundiste las cosas, cariño, y en gran parte la culpa fue mía. Vas a ver que desde este momento se acabó el tonto que te quería. Vas a ver que debajo del macho, aunque digas que soy un cobarde, ya no vas a mirarme la cara, me imagino que eso es lo que te arde. Te me calmas o voy a calmarte, o te vas a chismearle a tu madre. Todo aquel que le paga a una dama, la verdad que me parece inaudito. Los trancazos son para los burros, pero tú me lo pides a gritos. Y si pierdo a mujer los estribos, vas a ver que te llueve bonito. Vas a ver que debajo del macho, aunque digas que soy un cobarde, ya no vas a mirarme la cara. Me imagino que eso es lo que te arde. Te me calmas o voy a calmarte o te vas a chismearle a tu madre.
Hay noches que no puedo dormir, porque escucho disparos y a veces hasta sonidos de granadas, y parece que están fuera de mi casa. Hace aproximadamente un año todavía leía el periódico como cualquier persona para enterarme de las noticias. Y hace poco me di cuenta de que ahora leo el periódico con el miedo de encontrarme que a alguien que amo lo secuestraron o lo mataron.
A mí me duele mi país. Me duele ver cómo se matan los jóvenes involucrados en el narcotráfico. Ver cómo se matan unos a otros al ritmo del timbaring como si fuera un juego.
Acaba un nou programa de Dignitat Rebel, Salut, Força i Ràdios Lliures. Fins la setmana que ve.